Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Doncs ja són les 8. Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia, Andorra, d'aquest dimecres 10 d'abril del 2019, dia de Sant Ezequiel. Això és A Primera Hora.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Israel, mur amb Cisjordània. Estats Units, mur amb Mèxic. Espanya, mur amb Marroc. A la seva vegada, Marroc, mur amb el Sàhara Occidental. Macedònia, mur amb Grècia. Corea del Sud, mur amb Corea del Nord. I així podríem passar-nos una estona recordant les vergonyoses fronteres que ens recorden la misèria del ser humà. I si per un instant recordéssim unir ponts en comptes de construir murs? I si per un instant recordéssim les cares d'aquell novembre, d'aquell 9 de novembre de 1989?
A Primera Hora, amb Joan Trias.
8:01 avui el pensament del dia ens el porta mossèn Jaume Aymar, director de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana.
Bon dia. S'hi va referir el papa Francesc en la memorable entrevista que li feu Jordi Évole al programa Salvados de la Sexta. La política avança amb l'art de la persuasió. Persuadir és no tenir el cor lligat a interessos previs. Persuadir és induir a creure, a fer alguna cosa. En l'actual context electoral, sovint es busca més aviat la imposició i la desqualificació de l'adversari que no pas la proposta i la persuasió. Semblaria que no es pretén persuadir lleialment l'electorat, sinó captar el seu vot al preu que fos, i que tots els partits parteixin d'interessos creats. El professor de Harvard, Joseph Nye, diu que hi ha tres maneres que un líder assoleixi el seu objectiu en l'àmbit internacional. Una és per mitjà de la força, la segona és amb diners, i la tercera és l'autoritat suau, que consisteix en l'habilitat de persuadir i d'inspirar l'altre. Francesc ha optat per aquesta tercera fórmula i molts voldríem seguir-lo. Bon dia.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
2:30 que passen de les 8 del matí, tot just ahir van tenir lloc a Israel les eleccions que van donar empat tècnic entre el Likud de Netanyahu i la coalició blanc i blau de Gantz, a una Knesset que ha quedat amb menys representació àrab a causa de l'extensió. En valorarem els resultats amb el politòleg Xavier Torrents, un dia en el que també ens en volem fer ressò de la Reial Arxicofreria de Nostra Senyora de la Cinta de Tortosa. I és que el proper divendres complirà una fita històrica en ser rebuda al Vaticà pel papa Francesc en audiència privada, una entitat que ha celebrat fa ben poc, de fet, ni més ni menys que 400 anys d'història. En parlarem de tot plegat amb Luis Javier Muñoz, coordinador de la peregrinació a Roma i membre de la Reial Arxicofreria de Nostra Senyora de la Cinta. I és dimecres, i per tant, cap a 9:15 del matí, ens visiten aquest estudi el jurista i professor de l'ISCREP, Eulogi Gibroto, per comentar l'actualitat en clau política. I a partir de les 9 no es perdin tampoc una nova edició de Remeis de Frare amb Fra Valentí Serra. Tot plegat, com sempre, això sí, amb l'actualitat més destacada, bona música i l'equip humà que fa possible aquest programa, amb Toni Huguet a les tecles del so, David García a la producció, Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical i a la redacció, com sempre, a mà dreta en aquest estudi. Mercè Raga, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joan.
Amb una mica de fred, més que ahir, potser?
Sí, saps que jo sóc una mica calorosa i encara no, el fred, però sé que tu sí que tens fred.
Jo sí, jo he vingut amb fred una miqueta. Doncs vinga, va, tot a punt, comencem. Doncs comencem, com dèiem, amb l'actualitat més destacada, i és que el jutjat 13 de Barcelona processa 30 imputats per malversació, desobediència i prevaricació, l'UO.
Doncs sí, Joana, aquesta podríem dir és una de les notícies del dia d'ahir, perquè finalment el famós jutjat d'instrucció de Barcelona ja ha acabat la seva investigació sobre la preparació del referèndum del 2017. En aquesta instrucció s'ha trobat indicis de diversos delictes, però no de rebel·lió ni de sedició. Són majoritàriament, Joan, càrrecs intermedis del govern de Carles Puigdemont, com ara l'exdirector del Diplocat, Albert Royo, o bé l'exalt càrrec de la presidència, Antoni Molons, entre d'altres. En l'àmbit de les relacions exteriors, també es processa Amadeu Altafaj, exdirector de la representació de la Generalitat davant la Unió Europea, o bé Aleix Villatoro, exsecretari general del Departament d'Exteriors.
La jutge també processa per un delicte de desobediència la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
Sí, Núria Llorach, com també el director de TV3, Vicenç Sanchís, el de Catalunya Ràdio, Saúl Guardiola, i el director de Comercial i Màrqueting de la Corporació Martí Patxot.
Segons la jutgessa Alejandra Gil, que es va fer càrrec de la investigació després de la mort del jutge Juan Antonio Ramírez Suñé, els processats són part de l'organització del referèndum de l'1 d'octubre en els diferents àmbits d'execució i que implica diferents departaments de la Generalitat.
Doncs així és, Joan, i a part en aquesta llista de processats no hi trobem ni Santi Vidal, que és jutge i exsenador d'Esquerra, amb qui va començar aquesta investigació, ni Carles Viver i Pisunyer, que va ser president del Consell Assessor per la Transició Nacional. Tampoc Josep Lluís Salvador, recordem-ho, perquè és aforat, per tant, en total s'ha aixecat la imputació a 15 persones. La jutge ha fixat una fiança de gairebé 6 milions d'euros, que és, podria ser la quantitat suposadament gastada o bé compromesa amb la celebració del referèndum.
I en el capítol de les reaccions, Quim Torra titlla d'aberració democràtica aquests processaments.
El president de la Generalitat considera una escalada en la persecució política contra el procés de la investigació del jutjat 13. Així ho ha volgut remarcar ahir mateix amb una breu declaració institucional realitzada dins de la Generalitat, en què també ha volgut deixar constància del suport del govern català amb els imputats.
Si algú compta que amb atacs com aquest abandonarem el nostre compromís amb la llibertat, que perdi tota esperança. No hi ha presons, multes, exilis ni persecucions que puguin frenar l'anhel de llibertat d'un poble com el català. Companyes i companys processats en aquesta instrucció, sapigueu que ens teniu al costat, teniu al costat el govern de Catalunya i que no esteu sols.
Torra també ha parlat d'estat d'excepció judicial.
Mentrestant, Josep Lluís Trapero alega a l'Audiència Nacional que no ha compartit ni participat en el pla independentista.
Ahir ja es van presentar els escrits de defensa en què Trapero demana l'absolució a l'Audiència i en els que destaca aquesta idea. Els Mossos d'Esquadra no han estat mai al servei dels interessos secessionistes. Pel que fa a les acusacions d'ineficàcia al seu cos a l'1 d'octubre, Trapero afirma que totes les actuacions estaven ben pactades amb el coronel Diego Pérez de los Cobos. Recordem que el qui va ser el cap dels Mossos d'Esquadra, li demanen 11 anys de presó per rebel·lió en aquest tribunal.
I parlem del judici, perquè ben al costat a Madrid, del judici al procés, el Tribunal Suprem ahir es va continuar l'interrogatori als 9 guàrdies civils que van quedar pendents la setmana passada.
Demanats per la Fiscalia, tots consten com a ferits en les actuacions de l'UO a localitats de les províncies de Tarragona i Girona, però les seves declaracions han afavorit més les tesis de les defenses que no pas de les acusacions. Per exemple, Joan, un responsable d'operatiu de la intervenció al col·legi electoral instal·lat a l'Ajuntament de Garrigàs, a l'Alt Empordà, interrogat per Xavier Melero, advocat de Joaquim Forn, ha admès que en la reunió del dia anterior en què els van donar les instruccions no els van explicar quina seria la presència dels Mossos als col·legis. El judici es reprèn avui a les 10 amb el testimoni de més agents del cos de la Policia Nacional.
Ahir estàvem pendents d'aquesta decisió de Manuel Marchena sobre si es va realitzar debats, si es poden realitzar debats a la presó, però ens vam quedar amb les ganes, em sembla.
Sí, exacte, perquè el president del Tribunal Suprem, que està jutjant els líders independentistes empresonats, s'ha declarat incompetent per decidir sobre la possibilitat que es pugui fer un debat electoral a presó, tal com havia sol·licitat a la Junta Electoral Central Jordi Sánchez, que recordem-ho, el cap de llista de Barcelona de Junts per Catalunya a les eleccions al Congrés dels Diputats el 28 d'abril. I d'aquesta manera, Joan, per tant, torna la pilota ara a la Junta Electoral. Recordem que dijous la mateixa Junta Electoral va traspassar a Marchena la decisió sobre aquesta petició de Sánchez de fer un debat a Soto del Real. En el seu moment, des d'institucions penitenciàries, es va desaconsellar fer un debat polític a la presó.
I encara sobre aquesta qüestió, la Fiscalia suposa que el Tribunal Suprem deixi en llibertat Junqueras, Romeva, Rull, Turull i Sánchez per poder assistir a actes de campanya electoral de cara a les eleccions del 28 d'abril.
Consideren que hi ha risc de fugida i reiteració delictiva perquè els judicis estan consolidant les proves de la seva participació en els delictes i que continuen liderant el projecte independentista.
I ahir també vam conèixer la macroenquesta del CIS. El PSOE guanyaria clarament el 28 d'abril i podria duplicar el Partit Popular en escons.
Segons el baròmetre del CIS, s'ha fet públic ahir mateix, els socialistes creixerien dels 85 escons actuals fins a 123 o bé 138 i fins i tot podria duplicar el segon partit, el Partit Popular, que cauria en picat de 137 a 66 o 76. En tercer lloc, Joan, trobaríem a Ciutadans amb 42 a 51 escons, però molt a prop de Vox, que entraria en força entre 29 i 37, que fins i tot podria superar Unides Podem, que es quedarien en 33-41. Pel que fa a Catalunya, aquesta és la fotografia que ens queda. Esquerra Republicana podria duplicar diputats, passant de 9 a 17 o 18, i s'imposaria clarament, mentre que Junts per Catalunya retindria 4-5 dels 8 actuals del PDeCAT. El PSC s'imposa com a segona força amb 12 a 14 diputats i Comuns quedaria com a tercera força. Ciutadans i Junts per Catalunya perden la meitat dels suports. Per la seva banda, Partit Popular es desmorona a Catalunya passant de 6 a 1 i Vox entraria amb 2 o 3 escons. I més dades sobre aquest últim baròmetre del TIS. D'aquesta manera, el tripartit de dreta es quedaria lluny de la majoria absoluta de 176 diputats i per la franja baixa la suma entre Partit Popular, Ciutadans i Vox i també Navarra Suma quedaria en 138 diputats i per l'alta tan sols n'assoliria 166, 10 per sota dels necessaris. Podríem dir que, en total, Joan, el PSOE podria tenir a l'abast diferents sumes possibles per conformar govern. Val a dir que el baròmetre del CIS també marca que hi ha un 30% d'indecisos. El que també es desprèn d'aquesta enquesta és que la independència i la situació de Catalunya preocupa en setè lloc als espanyols i l'atur i la corrupció és el que més preocupa de tot. Per cert, pel que fa a la valoració dels líders polítics, tots suspenen. Però qui està al capdavant d'aquesta llista? Pedro Sánchez i el pitjor, Santiago Abascal.
Déu-n'hi-do. Per cert, dada curiosa, també entraria, segons el CIS, el PACMA, amb representació política, amb un diputat per Barcelona i un altre per València. Reaccions a totes aquestes dades?
Des del PSOE, la portaveu parlamentària, Adriana Lastra, creu que encara hi ha molts indecisos i no es vol confiar.
Esta encuesta no dice nada distinto de lo que dicen las demás, que el Partido Socialista va a ganar las elecciones, otra cosa sería gobernar, porque si las tres derechas suman, gobiernan. Aquí la clave parece ser que está en la movilización del electorado progresista y en ese 38% de personas que aún no saben o que aún no dicen lo que van a votar el día 28 de abril.
Pablo Casado diu que l'enquesta està totalment manipulada.
Este fin ya es algo ya sobrenatural. Han cambiado la cocina de la cocina. O sea, esto ya es esferificaciones, nitrógeno líquido. Esto ya es un laboratorio culinario que ni Ferran Adrià. Claro, el CIS dice que Pedro Sánchez, el que ha pactado con Torra, con Otegi, con Puigdemont, según el CIS duplica al Partido Popular. Es increíble.
Pablo Iglesias cada vegada es veu més a prop de la Moncloa.
Estamos muy cerca, más cerca que nunca de formar parte de un gobierno. En este país se pueden aplicar los artículos de la Constitución que protegen a la gente. Que el próximo día 28 la historia no la escriben ni los propietarios de multinacionales, ni los fondos buitres, ni los propietarios de los medios de comunicación. La historia la escribís vosotras y vosotros.
La que semblava el Canal Plus, això.
I des d'Esquerra ho té clar Pere Aragonès.
Des d'Esquerra Republicana mai valorem enquestes i el que fem és apel·lar a la ciutadania a donar la resposta davant de tota la situació actual amb l'única eina que tenim, que són els vots. Per tant, a omplir les urnes de democràcia, a omplir les urnes d'anhels de justícia, de llibertat, a omplir les urnes també per defensar l'absolució de totes les persones encausades i per la independència i la justícia social d'aquest país.
Carles Puigdemont reclama que la justícia belga continuï la investigació sobre el seu espionatge.
L'expresident considera que es va cometre un crim i que Espanya ha d'explicar què hi té a veure. Per la seva banda, el fiscal Carlos Bautista nega cap vinculació amb el cas d'espionatge. En aquest sentit, assegura que s'ha posat en contacte amb la fiscalia belga per demanar explicacions. Recordem que ahir mateix, segons informava l'Agència Catalana de Notícies, la justícia belga estaria investigant el fiscal per un suposat cas d'espionatge a Puigdemont a la seva estada a Bèlgica. I, per cert, avui no volíem dir ahir, Pablo Iglesias, l'escoltàvem fa uns moments, amb aquest míting que crec que t'ha agradat, Joan, només pel to, sigui pel to, eh?
Sigui pel to, un to rapero, una mica.
Doncs vinga, que el tornaràs a escoltar, perquè en aquest míting a Saragossa va tornar a parlar de democràcia per fer neteja de les cloaques de l'Estat. En aquest sentit, Iglesias estén la mà a Pedro Sánchez per combatre-ho.
Es que no hay una democracia de verdad si siguen existiendo las cloacas. Cuando decimos al gobierno esto no está limpio, se lo toman como un ataque. Si no pretendemos atacarles, estamos dispuestos a trabajar con el Partido Socialista para limpiar las instituciones de basura. Pero que no mientan, que no digan que está todo limpio, si a los dos días tiene que dimitir el número 2 de comunicación de la Moncloa.
Aquest home li pregunta a l'hora i segur que fa un quart de nou, saps una mica? És el to rapero, aquest que m'agrada.
D'altra banda, el secretari general de Podem proposa crear una unitat policial desvinculada a Interior per extirpar doncs, aquestes trames corruptes de les quals estava parlant de les institucions.
Doncs parlem de trames corruptes perquè la Fiscalia ha recorregut davant el jutge la decisió del Departament de Justícia de concedir el règim obert a l'exdirigent de Convergència Democràtica, Oriol Pujol.
El fiscal considera que el fill de l'expresident de la Generalitat ha rebut un tracte privilegiat.
Posem la mirada cap al món perquè Benjamin Netanyahu podria continuar governant Israel.
El Likud, partit del primer ministre israelià, aconsegueix un avantatge per la mínima davant la coalició de centre-dreta blau i blanc de Gantz. De fet, però, tot i la mínima diferència per dècimes en el nombre d'escons, s'ha produït un empat tècnic amb 35 representants al Knesset per partit. Tot i això, Netanyahu es va mostrar confiat ahir, un cop coneguts els resultats per poder fer govern amb els altres partits de la dreta que han aconseguit una representació de 65 dels 120 diputats. Benny Gantz ho tindria més difícil per formar un govern, tot i aconseguir, després de molts anys, un nou bloc fort al Parlament israelià. Tot i això, el líder del Front Blau i Blanc també es va mostrar eufòric en una nit electoral, Joan, marcada també per l'abstencionalisme àrab.
I cada dia toca la notícia per la indignació. Per mi avui és aquesta. 6 persones moren al dia a Catalunya esperant rebre l'ajuda per la dependència.
L'associació que agrupa la majoria de residències de gent gran denuncia falta de recursos. Catalunya, atenció amb aquesta dada, és la comunitat autònoma amb el percentatge més elevat de desatenció de tot l'estat espanyol. Això suposa un gairebé 33%, que contrasta amb el de Castella i Lleó, la comunitat amb l'índex més reduït de dependents als LIMS amb un 1,55%. I segons dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, diàriament, com deies, moren a Catalunya 6 dependents sense rebre cap prestació.
I bona notícia ara perquè aconsegueixen eliminar el càncer de pàncrees en ratolins.
Una nova tècnica de modificació genètica que no es pot usar en humans, gran pas en la lluita contra aquest tumor per part del reconegut bioquímic Mariano Barbacid.
També nou protocol per detectar els maltractaments infantils des dels CAPs.
L'anterior protocol, Joan, ja s'aplicava als hospitals, però s'amplia ara als metges de primària que rebran una formació específica sobre el maltractament de nadons.
I anem cap a religió. El Secretariat Diocesà de Pastoral del Trànsit, Bombers i Cossos de Seguretat demana civisme deixant de banda els egoismes a les carreteres.
I és que arriba la Setmana Santa, un any més el Secretariat Diocesà de Pastoral del Trànsit torna a demanar-nos precaució a l'hora d'agafar el cotxe. Durant aquesta setmana especial per tots els cristians es comparteix la passió, mort i posterior resurrecció de Jesús, però també és el moment de gaudir d'uns dies de vacances i aventures. Cada vegada més ens movem en avió, tren, vaixell, però de ben segur que algun cotxe acabarem agafant, ha explicat el director del Secretariat de Trànsit, Josep Lluís Fernández. La Pastoral del Trànsit posa Joan sobre la taula les estadístiques més doloroses i, a la vegada, les que generen més reflexió. Atenció, perquè 1.180 morts a les carreteres espanyoles, dels quals 255 són persones que van morir a Catalunya l'any 2018.
I, finalment, en esports?
Vinga, va, doncs fem un repàs de l'anada dels resultats dels quarts de final de la Lliga de Campions que es van jugar ahir. Tottenham-Manchester City 1-0, Liverpool-Oporto 2-0. I avui, atenció, perquè juga el Barça contra el Manchester United a les 9 de la nit. Encara no sabem si jugarà o no Dembélé, això sí, té l'alta. L'altra anada dels quarts de final de la Lliga de Campions s'enfronten l'Ajax contra la Juventus.
Rapidíssimament fem un repàs a les portades d'avui. Si anem cap al quiosc, hi trobarem?
Vinga, ens quedem amb el titular que destaca en el punt avui. Amb la repressió s'estén. Acusats, la titular del jutjat 13 de Barcelona porta a judici 30 als càrrecs de la Generalitat, funcionaris i empresaris. El diari El País es fa ressò dels resultats del CIS, que donen al PSOE opció, diuen, de governar sense els secessionistes. El diari Ara, 30 nous processats per l'1 d'octubre. La Vanguardia destaca en la seva portada també la jutgessa de Barcelona processa 30 als càrrecs per l'1O. I per acabar aquest repàs, el periòdico destaca que la revolució fiscal de Casado examen.
8 i gairebé 19 minuts, sapiguem a aquesta hora quin serà l'estat del temps per les properes hores i dies. Com és habitual, ens emporta tota la informació el meteoròleg Jordi Miralles. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Fins aquesta matinada encara hem tingut alguns ruixats que a poc van desapareixent i al llarg d'aquest matí hem d'anar veient cada vegada més estones de sol. Per tant, aquest matí sense precipitacions, però només parlem d'aquest matí, perquè de cara a la tarda, altra vegada a les comarques de Barcelona, sud de Girona, nord de Tarragona, tindrem ruixats que puntualment poden ser tan intensos com els veien, acompanyats també de pedra i de calamarsa. A les comarques del Pirineu també arribaran alguns d'aquests ruixats i són menys probables a l'extrem sud i també a les comarques de Ponent, amb unes temperatures que es mantindran semblants a les d'ahir, màximes entre els 15 i els 20 graus. Evidentment que durant la tarda, allà on descarreguin les tempestes, les temperatures puntualment baixaran. De cara a demà, moltes més clarianes, demà encara amb la possibilitat d'alguna feble precipitació a l'àrea del Pirineu, Cota de Neu, tant avui com demà, al voltant dels 1.500 metres. I ja de cara a divendres i dissabte, ambient força assolellat, sense núvols, temperatures estables, i diumenge tornarà altra vegada a augmentar la nuvolositat. Però de moment, com dèiem, aquesta tarda, altra vegada, risc de ruixats localment intensos, tant com els d'ahir.
Gràcies, Jordi. I a aquesta hora molta gent que va cap a la feina, per tant, important saber quina és ara mateix la situació a la xarxa viària. Des del RAC, Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia, matí complicat a les carreteres. De fet, es mantenen les incidències a aquesta hora a la P7, concretament per la topada entre dos camions que ha tingut lloc aquesta matinada a l'altura de Maçanet de la Selva, que encara deixa un carril tallat i que provoca retencions d'un quilòmetre a direcció Girona. Però també continuen els problemes en aquesta via a l'altura del Papiol per l'accident que ara mateix talla un carril direcció Tarragona i que provoca aturades de 7 quilòmetres. En aquesta línia també destaquem la forta densitat de la C32, que es manté des de Gavà fins a Cornellà, i d'altra banda, aquesta hora doncs, es formen les retencions habituals a la Corona de Barcelona, a la 2, els enllaços nord i sud de la B23, també a la C58 i els túnels de Vallvidrera, i destaquem la forta densitat a la C17, a Parets del Vallès, en els sentits i per enllaçar amb la P7. Ja per acabar, també s'observen retencions a les dues rondes en els dos sentits de la marxa, amb trànsit més dens a aquesta hora al matí en el sentit Llobregat. De moment és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. I també important saber si hi ha qualsevol incidència o no a la xarxa de transport públic del país. Des de Transmet, Rosa Avis, molt bon dia.
Bon dia. Al marge del tall, a les línies T5 i T6 del tram Besòs, entre Glòries i Can Jaume Andreu, en servei alternatiu de bus llançadora, la resta de línies de tramvies, metro, autobusos, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya estan circulant amb normalitat per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons indiquen els diferents operadors. De moment és tot des de Transmet. Bon dia.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Minuts que passen de les 8 del matí, tot just ahir van tenir lloc a Israel, en parlàvem ara, repassant l'actualitat, les eleccions que van donar empat tècnic entre el Likud de Netanyahu i la coalició blanc i blau de Gantz, de Benny Gantz, a una Knesset que ha quedat amb menys representació ara per causa de l'abstenció. Valorem a aquesta hora els resultats amb el politòleg Xavier Torrents. Molt bon dia i gràcies.
Bon dia.
Quina valoració en fa d'aquests resultats que s'han produït a les eleccions?
Doncs, diverses qüestions. Primer, hem de tenir en compte que Israel és un país amb 8 milions i mig d'habitants. Catalunya, recordem que en té 7 i mig. Per tant, té més població, però és un territori més petit que Catalunya. És com si a Catalunya li traguessin tota el que seria la demarcació de Lleida. Mm-hmm. Per tant, per situar-nos, Catalunya té 135 diputats. En el cas del Parlament israelià, que és la Knesset, en té 120. Dins d'aquí té una població diversa, el 75% dels israelians són jueus, hi ha un 20% d'àrabs israelians i 5% d'altres, diguem-ne, minories. Tenint en compte això, què ha succeït en aquest Parlament? Que han sortit 11 partits parlamentaris. Recordem que el Parlament de Catalunya en té 7. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I això per què és? Doncs perquè el sistema electoral israelià, juntament amb el d'Holanda, és dels més proporcionals de tot el planeta. I tenint en compte, a més, ja que estem a Ràdio Estel i, per tant, una emissora de ràdio religiosa, hem de tenir en compte que el judaïsme, que seria la base, en aquest cas, de la cultura jueva, uh-huh, és una cultura molt pluralista. Per tant, en definitiva, el Parlament, el nou Parlament israelià, reflectirà el que és la cultura jueva, que és aquesta pluralitat de partits, 11 partits. Dit això, entrem a l'anàlisi més purament electoral o polític. 35 diputats pel Likud de Benjamin Netanyahu i 35 diputats per Blanc i Blau de Benny Gantz. Per tant, ha hagut un empat, en principi, gairebé tècnic de diputats, 35 més 35, i gairebé els dos, no exactament, però un 26% de vots cadascun.
Per dècimes, dir...
Sí, per dècimes. De fet, per 13.000 vots, Déu-n'hi-do, 13.000 vots separen un partit de l'altre. I això vol dir una cosa que, de fet, potser no es destacarà molt en altres mitjans de comunicació, però Ràdio Estel, que sempre mira aquesta part més ecumènica o de diàleg o de trobar punts d'unió, hem de tenir en compte, per tant, que els dos principals partits, i feia molts anys que això no passava, sumen més del 50%, diguem-ne, del percentatge de la població. I, a més, sumen 70 diputats. I recordem que la majoria està en 60 més 1, 61. Per tant, de fet, tot i que probablement no pactaran entre ells dos, són força representatius. És a dir, tenim un sistema parlamentari molt fragmentat, però amb dos grans partits. I bé, no cal anar tan lluny. A casa nostra, doncs, des de fa ja uns anys, uns pocs anys, però ja fa uns quants, doncs tenim el sistema parlamentari català també molt fragmentat. Ara hi haurà eleccions el 28 d'abril, tornarem a tenir un Congrés de Diputats també molt fragmentat. Doncs res que tampoc coneguem nosaltres en quant a això. Ara, si vols, entrem en una anàlisi més acurada.
Després de molt de temps, senyor Torrents, també us ho explicava tot just ara, dos grans partits seran presents a una Knesset, a un Parlament israelià, menys representació, menys fragmentat que normalment, tot i que és molt més fragmentat que el nostre, evidentment. Fins a quin punt això és negatiu o positiu?
A veure, seria una cosa bastant, diguem-ne, il·lògica, no s'entendria dins d'Israel i no s'entendria dins de la cultura jueva que s'intentés crear un sistema com el que hi ha en els sistemes presidencialistes, com el dels Estats Units o com el cas de Gran Bretanya, que tot i ser parlamentari, té un sistema electoral majoritari. Això seria molt aliè a la cultura jueva en el sentit que és una cultura molt pluralista. Per tant, fins aquí, això, diguem-ne, per la cultura jueva no és negatiu, al contrari, és positiu que això succeeixi, no? I, de fet, hi estan basats, estan acostumats, i per això vam patir molt la nit electoral d'ahir de què passava. Doncs el que ha passat és això. I després, per exemple, petits detalls, no?, per entendre-ho millor. El tercer i quart partit polítics israelians, en aquest cas el tercer és el Shas, que és un partit ortodox hassídic sefardita, i el quart partit és Unió per la Torà i el Judaisme, que és un partit, en aquest cas, ortodox hassídic, però esquenazí. Els sefardites, diguem-ne, provenien de l'antiga península ibèrica, els esquenazims més de l'Alemanya i l'Europa de l'Est, i fixem-nos que el cinquè partit, de fet, és un partit àrab, Hadash. Llavors, els àrabs, per exemple, israelians, que sumen un 20% de la població, han votat una part, s'han abstingut, no han anat a votar, una altra part han votat a dos partits àrabs que han obtingut un 10 diputats, però també cal tenir en compte que una part dels àrabs israelians han votat al Likud de Netanyahu o han votat a Blanc i Blau de Gantz, de Benny Gantz, l'altre partit, diguem-ne, que ha sigut també guanyador d'aquestes eleccions. Per tant, veiem que no és blanc o negre, diguem-ne, la ciutat israeliana, sinó una ciutat plural en la qual això es manifesta en els seus partits polítics, al igual com es fa en la societat. I, per cert, la primera dona drusa entra en el, és diputada per primer cop en la història d'Israel, una dona drusa diputada en el Parlament israelià, la Knesset.
No sé si es faria realitat aquella dita de hi ha dos israelians, hi ha tres discussions, en un Parlament així. Sigui com sigui, se'n parlarà molt, per tant, no volia deixar de preguntar-li sobre Benjamin Netanyahu, que va assegurar com a promesa electoral que seguiria annexionant territori. Això acabarà passant?
A veure, què passa ara, per exemple, a casa nostra, davant les eleccions generals del 28 d'abril? Els polítics diuen coses, podríem dir, i utilitzaré un eufemisme, exagerades, no? Exagerades. Doncs bé, el mateix ha passat a Israel, no té res d'altre món. Però fixem-nos, el primer que ha dit, un cop les urnes ja van quedar, els col·legis electorals van quedar tancats, Netanyahu va dir una cosa ja molt diferent del que havia dit les últimes setmanes. Va dir, seré primer ministre de tots els israelians, i va dir, de la dreta i l'esquerra, dels jueus i dels no jueus. Això no ho deia abans de la campanya electoral. En canvi, ho ha dit quan ja es veu com el en la seva, la que serà cinquena legislatura, però un avís. Israel té un dels sistemes judicials més independents, amb més independència judicial, i un dels problemes que tindrà el possiblement nou primer ministre Netanyahu és de que la Fiscalia General té interposada una investigació sobre ell i pot acabar sent jutjat. I recordem, el sistema judicial israelià és molt independent, tot i que, i molt més, anys lluny, diríem, inclús del sistema judicial espanyol.
Doncs ho seguirem tot plegat des dels micròfons de Ràdio Estel. Xavier Torrents, politòleg, moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Molt bon dia.
A primera hora, la informació que necessites per començar el dia.
I per començar el dia també, quan arribarem d'aquí mig minut a dos quarts de nou del matí, Sau, un clàssic, el tren de mitjanit.
Entro aquí. Vale, però vols provar això de fer aquesta frase o no?
Sovint em sento atrapat pel meu propi malson i tinc ganes de cridar cada dia en algun lloc sota el temps de mitjanit. Hi ha poetes que s'han perdut pintant grafitis a les seves parets, molta gent que es troba sola.
Sovint
em sento enganyat quan em veig en el mirall. No tinc prou amb somiar, necessito desfer-me d'aquest pes que em diu el cor.
Hi ha sirenes que estan cantant la llegenda d'un vent mariner, molta gent que es troba sola.
Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel.
Grups d'havaneres, orquestres, novetats discogràfiques, tot això i molt més, és el que et portem cada dissabte a les 9 del matí als Sons de la Terra de Ràdio Estel. Soc Gerard Carrión i cada dissabte us acompanyo durant 60 minuts amb tot el que vols saber, escoltar i gaudir de les nostres tradicions. Sons de la Terra, els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel.
8 i 34 minuts, sapiguem a aquesta hora qui li hem de felicitar avui al dia. Com sempre, ens ho explica l'historiador d'aquesta santa casa, Joan Pallarès.
Avui és Sant Ezequiel, profeta bíblic, que va viure el segle VI abans de Crist. Fill de sacerdot, va passar-se 22 anys predicant en el desert. Ezequiel va predir els terribles mals que afligirien el poble d'Israel a causa dels seus pecats i que poc després es complirien fil per randa. Continuem el santoral amb referències als textos sagrats. Indiquem que és Sant Dimes, el bon lladre, el que acompanyà a Jesús al suplici i fou crucificat amb ell al Gòlgota, al qual Jesús li indicà que entrarien amb ell amb el paradís. El Dimes esmentat als evangelis. Acabem aquest santoral del dia d'avui indicant la diada de Sant Terenci i Pompeu, màrtirs.
Vols informar-te de tot? Fes-ho des de les 8 del matí a primera hora.
8 i 36 minuts, obrim plana d'agenda també. Mercè Regà, molt bon dia de nou.
Bon dia de nou.
I és que dins del cicle d'Humanitats, la curiositat va salvar el gat.
Doncs d'aquesta manera, a les 7 de la tarda, al Caixa Fòrum Barcelona comença la taula rodona amb aquesta entrevista a la vida entre Lluís Amiguet i Xavier Milloni.
I us parlem també de la conferència El Big Bang, l'inici de l'univers, amb Ignacio de Castro.
Dins del cicle de conferències sobre el diàleg Fe-Ciències i a càrrec del matemàtic i astrònom Ignacio de Castro, podreu assistir a aquesta conferència a les 9 de la nit a la parròquia Verge de la Pau de Barcelona.
Una altra recomanació en forma de conferència per avui, l'antisemitisme i l'educació, amb Jessica Sant Román.
La conferència comença a 8:15 de la tarda a la comunitat jueva Bet Shalom, que es troba al carrer de l'Avenir 24 de la capital catalana.
I els vespres de dimecres tornen a ser del Festival Tradicionarius.
Per tant, avui és dimecres, Joan, i què podem veure? Doncs escoltar des del bar del CAT. Avui escoltarem a Maria Cruz del Saxo i Mar del Pino al acordió. Recorda, avui a 9:15, al bar del Centre Artesà Tradicionarius, que es troba a la travessia de Sant Antoni, número 6 de Barcelona.
I anem cap a la xarxa que hi bull a la xarxa a aquesta hora.
Doncs mira, un dels moments més destacats és aquesta notícia. El Dalai Lama està ingressat en un hospital de l'Índia a causa d'una infecció pulmonar. Recordem que el Dalai Lama té 83 anys. I una altra de les notícies també passa per en clau d'actualitat. Pence, vicepresident d'Estats Units, informa que estaria viatjant ara mateix a Nova York per assistir a la reunió del Consell de Seguretat de l'ONU i parlar sobre l'estat polític de Venezuela.
Doncs anem cap a publicitat a aquesta hora i de seguida parlem amb Luis Javier Muñoz. Ell és membre de l'arxiconfraria, la Reial Arxiconfraria de Nostra Senyora de la Cinta de Tortosa.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel. Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. El País de la Grandiositat Natural t'està esperant. Del 7 al 16 d'agost, al Canadà, amb el Club Més Amics. De les Rocky Mountains a l'Oceà Pacífic, el Canadà més sorprenent. Del 7 al 16 d'agost, Canadà amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. El primer i tercer dimecres de cada mes, a 9:45 del matí, a la Fórmula Estel de Ràdio Estel, el món de les herències amb Bufete Rojas. Posem al teu abast tota l'experiència de l'advocada Maria Elba Rojas, especialista en dret successori català. El primer i tercer dimecres de cada mes, el món de les herències a la Fórmula Estel de Ràdio Estel. Més informació a bufeterojas.es.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya. Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel. T'esperem.
Ràdio Estel.
8 i 39 minuts, dimecres 10 d'abril, un dia en el que també ens en volien fer ressò de la Reial Arxiconfraria de Nostra Senyora de la Cinta de Tortosa, i és que el proper divendres complirà una fita històrica en ser rebuda al Vaticà pel Papa Francesc en audiència privada. Una entitat, per cert, que ha celebrat fa ben poc ni més ni menys que 400 anys d'història. En parlem de tot plegat amb el responsable i coordinador d'aquest viatge a Roma, al Vaticà, i membre de l'Arxiconfraria, Luis Javier Muñoz. Molt bon dia i moltes gràcies.
Molt bon dia a tothom.
Com viu en aquest moment que tindrà lloc el proper divendres?
Pues la veritat és que molta il·lusió i molta alegria. Sortim avui i ja preparats per a ser rebuts pel Sant Pare.
Avui mateix surten, eh?
Sí, sí. Sortim avui, demà farem una mica de volta per Roma i pel Vaticà. Aprofitarem per a fer una missa a l'església Santa Maria de l'Ànima, que és on està enterrat el que va ser bisbe Tortosa i papa Adrià VI, i el divendres, a primera hora del matí, fem una missa al Vaticà presidida pel nostre bisbe, i després pues, ens trobem amb el papa.
Deixem preguntar-li què li volen transmetre al Sant Pare.
Bé, doncs precisament el que jo li dia, la nostra alegria per trobar-nos en ell i per ser membres de la Iglesia Catòlica. La veritat és que la cofradia treballem en tres vertents, una que és la de la devoció, el foment de la devoció a la Mare de la Cinta, l'altre lo cultural i l'altre lo social, que és en el que estem incidint més en els últims anys. Però en tot cas, tot el que fem, ho fem precisament perquè som catòlics, estimem a la Mare de Déu i el que volem és demostrar a la Mare de Déu la nostra estima precisament fent aquestes coses. Bueno, i això és el que li volem transmetre al Papa, sí. I que, per tant, ens considerem en aquests temps catòlics, som catòlics i que estem molt contents de poder estar en el cap visible de la Iglesia.
Una fita i una cita en la que hi aniran, a més, més autoritats destacades de la ciutat de Tortosa, no?
Bueno, a veure, l'important és que anéssim los tortosins devots de la Cinta, però efectivament mos presidís el senyor bisbe i mos acompanya l'alcaldessa de la ciutat. Sí.
400 anys d'història de la Arxiconfraria, que en són moltíssims. Com va començar tot plegat?
Pues això és molt senzill. Això, jo no sé si els oients saben que la tradició el que diu és que el 1178 la Mare de Déu va baixar i mos va entregar una cinta en prenda d'amor que tenien els tortosins i perquè nosaltres al mateix temps l'estiméssim. Se conserva una cinta que està degudament registrada als arxius de la catedral des del 1300 i pico, des del segle XIV, i a l'any 1617 un bisbe que es deia Lluís de Tena va instituir la cofradia de la cinta, que llavors era més un objecte que una Mare de Déu. És a dir, el que va fer este bisbe va ser canviar o añadir a la devoció a l'objecte a la Mare de Déu de la Cinta. I a partir d'aquí comença una cofradia, que a més jo crec que la virtut que va tindre aquell home va ser que aquesta cofradia sigués oberta a tothom, que pogués formar part de la cofradia absolutament tots els estaments i totes les classes, i s'ha anat mantenint durant aquests 400 anys de forma ininterrompida, salvo les guerres.
Quina valoració en fa, per tant, d'aquests 400 anys d'història de la Reial Arxiconfraria?
Home, nosaltres és positiva, però és que som nosaltres, i per tant... Però no, jo crec que sí, perquè realment algo tenim que veure en que efectivament la Mare de Déu de la Cinta Tortosa sigui no només de caràcter religiós, sinó una senya d'identitat de la pròpia ciutat en independència de la religió que cada un professi o que en tingui o que no en tingui. És una senyal d'identitat com pot ser el riu Ebre, per exemple, per als tortosins. Però m'agradaria tornar a dir, tot això està molt bé, nosaltres contentíssims de que sigui una senya d'identitat, però nosaltres som catòlics i som sinceros perquè som catòlics i per això mos agrada tant que mos revigui el papa.
De fet, el mateix Sant Pare coincideix que fa ben poc els hi va aconseguir l'any jubilar. Com ha anat aquest any jubilar?
Pues perfecte, perfecte. No es pot dir d'una altra forma. Vam fer 70 i pico d'actes i activitats, conferències, exposicions, concerts, actes religiosos, tots absolutament nutrits, plens de gent, i a més vam deixar per a la posteritat una imatge en marbre de la Mare de la Cinta per a col·locar a la fatxada principal de la catedral. Però sí, és una imatge de 2 i pico metres, eh? O sigui, no és cosa menuda, que precisament la va beneir a una missa solemne l'anunció de sa santitat a Espanya.
Ara em deia, no és cosa menuda, tampoc és cosa menuda que rebessin la creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya,
tampoc,
oi?
Tampoc. No, nosaltres hem de creir a la Generalitat, que va tindre sensibilitat de que va veure de que durant 400 anys, que no són pocs, hem estat treballant per la ciutat, pel país i sobretot per la cinta, que és el que estem destinats, no? I que a més últimament, bueno, la veritat és que, com totes les entitats, no? Pues passen èpoques millors, pitjors, amb més activitat. Jo diria que els 10 o 15 últims anys hem aconseguit cobrir aquestes tres vertents, no només el manteniment del culte a la cinta, sinó que ens hem llançat a l'activitat cultural i social sempre relacionada amb la Mare de Déu de la Cinta.
De fet, ja m'ho comentava fa poquet, però deixi'm preguntar-li quins són els objectius a dia d'avui d'una arxiconfraria com la de Nostra Senyora de la Cinta.
Bueno, pues són els que jo li he dit. És continuar fomentant l'oculte i la devoció i l'estima a la Mare de Déu de la Cinta. I nosaltres entenem que la millor forma de fomentar aquesta estimació a la Mare de Déu de la Cinta entre els tortosins és fer lo necessari per a que estimar els nostres germans més necessitats, per una part, que és el que el tinc al cap mos ensenya la doctrina catòlica i la Mare de Déu, que és diguéssim, el paradigma de l'estimació i de l'amor, per una part, i després no només centrar-nos en els actes religiosos, sinó també en els actes culturals als voltants de la cinta.
Coordinador d'aquest peregrinatge a Roma i membre de l'arxiconfraria, la Reial Arxiconfraria de Nostra Senyora de la Cinta de Tortosa, Luis Javier Muñoz, moltíssimes gràcies, moltes felicitats per aquests 400 anys i molta sort en la visita al Sant Pare.
Pues moltes gràcies a vostès i bon dia a tothom.
Fins la propera, una abraçada.
Des de les 8 del matí et fem costat en els primers compassos del dia. Ets a primera hora, a Ràdio Estel. Trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. Salut natural per tothom. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, el doctor Jacinto Valverde i la doctora Núria Lorite atendran els teus dubtes. Truca'ns al directe al 93 409 2771 o 93 409 2772 i fes la teva pregunta als doctors. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, Salut natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
El Joan, a l'Eduard, al Sergio, a l'Anna, al Carles, a l'Ignasi, al Mohamed. A Càritas, aquest any hem ajudat 23.000 persones a tornar a creure en elles mateixes i 1.297 a trobar feina. Encara que no hi creguis, tots tenim un àngel. 75 anys de Càritas Barcelona.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel. Vist per sentència. Amb Eulogi Broto.
Doncs Eulogi Broto, que ja el tenim aquí als estudis de Ràdio Estel, quan passen 3 minuts de 3 quarts de 9 del matí, el professor de l'ISCREP i jurista que ja és en aquesta taula de l'estudi. Què tal, Eulogi?
Bon dia a tothom.
Jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona. Un cas extremadament complicat d'entendre, no? Almenys pels que no som juristes, eh?
Bé, hi ha una imputació per malversació.
N'hi havia una per Santi Vila, resulta que arrel de tot això s'imputen 30 persones més i a Santi Vila no.
Bueno, Santi Vila es va retirar a temps de l'escenari polític i això s'evidencia en el tractament processal que ha tingut a posteriori, tant amb el tema de la presó preventiva com a mesura cautelar prèvia al judici l'1 d'octubre, com en aquesta actuació del jutjat 13, no? Aquí s'ha de veure, perquè ara s'està, com qui diu, s'està començant la fase processal dura, no? Es parla d'una malversació per part de membres de l'estructura de confiança del govern, de càrrecs dels mitjans audiovisuals públics de la Corporació Catalana, de fins a 6 milions d'euros dirigits cap al tema de l'1 d'octubre. Bueno, ja veurem on arriba. De moment està en fase d'instrucció i suposo que es persegueix, pues, això, anar fent neteja, escapçar l'estructura política d'aquella època. O sigui, les penes aquí seran multes i possibles inhabilitacions per malversació i...
Preveus condemna, eh?
I poc més. Bueno, les que es demanaran, suposo, encara no hem arribat a aquesta fase.
Anem cap al famós judici, el judici del procés, el judici al Suprem, diguin-li com vulguin, i Xavier Melero, que almenys ens va sorprendre uns quants quan va demanar aquest cara a cara, aquest careo, entre Ferran López i López de los Cobos.
Sí, és evident que la contradicció en les declaracions de dos responsables policials de rang màxim en el dispositiu de l'1 d'octubre és de tal caliu que no pot ser que en un judici on s'està jugant penes de privació de llibertat per moltes persones, doncs tinguem dubtes sèries de quina és la realitat d'aquesta col·laboració o no de les forces de seguretat entre Mossos, policia, Guàrdia Civil, o Mossos ajudant o Mossos molestant. Deixem-ho així. Llavors, sí, és una petició bastant lògica per part de les defenses i que no ens ha de sorprendre. Un careo entre testimonis principals d'un judici on diuen coses contradictòries i tenen conseqüències penals, perquè, clar, si hi havia una maquinació per part dels Mossos d'acord amb el govern, per tal, és una prova bàsica. I si es demostra que estaven ben coordinats amb la Guàrdia Civil o no, doncs és una altra. Creus que aquest escenari s'ha d'aclarir immediatament.
Creus que s'acabarà produint, però?
Bé, no ho sé. Jo, si fos Marchena, l'afavoriria, perquè és una prova de càrrec tan important que si no la concedeixo i després procedeixo a condemnar, el recurs bàsic està fet, perquè, és a dir, en base a què no he de permetre una prova. Vull dir, el dret probatori ha de ser màxim en tots els procediments penals. Ja s'està criticant si els vídeos, si es permeten, si no, si les imatges, però amb testimonis que han comparegut i han declarat no permetre un careo i una confrontació d'opinió, perquè el missatge pot haver arribat i ser el mateix, però d'una forma explicada tan diferent que sembli diferent, jo no veig un sentit tècnic a dir que no. Si diuen que no, bueno, és una primera base d'un recurs important contra una possible sentència condemnatòria.
Pels neòfits com jo en el món de la justícia, i encara més per seguir causes tan complicades com està sent la del procés, amb un cara a cara entenc que es produeix, doncs es confronten les dues veritats de dos testimonis, no?
Correcte.
Quins elements té el jutge per saber qui diu la veritat i qui no?
Home, es pretén que... El sentit del careo és que els dos confrontats acabin posant-se d'acord. Uh-huh. És que quan jo deia azul marino, per dir-ho així...
Per tant, no és tan...
No era tan marino, era azul clarito cielo. I quan l'altre dia, bueno, gris descolorido, bueno, sí, hi havia una mica de color blau. I llavors arribem a que el tema era un blau cel, no? Seria una mica aquesta. No s'està... Que aquesta és una d'aquelles coses que les pel·lícules de Hollywood han fet molt de mal, perquè entendre la justícia. No s'està jutjant els testimonis. És a dir, no es pot fer un giro allò dels esdeveniments que digui en aquell moment Marchena, hombre, vostè és, llavors és el que està mentint, emmanilli'l i emporti-se'l que ell és el culpable. No estem parlant d'això. Aquí són dues versions i si al final cadascú manté la seva i un diu, no, sí que estaven coordinats, doncs li hauran de dir, miri, documento 4, documento 5, parte de salida de la Guàrdia Civil, donde se ve una foto d'una furgoneta con telescopios mirándonos, no? I l'altre haurà de dir, no, miri, aquí dispositiu de seguretat dels Mossos, on aquí hi ha una ordre de la comandància de la Guàrdia Civil, on es veu que estem coordinats, vostè a la sortida 4, jo a la 5 i jo a la 6. Clar, aquest careo amb algun document s'haurà de ratificar, de recolzar, de... Bueno, de buscar augmentar el fet probatori de la versió pròpia. Amb fets tan obvis com una organització d'un dia dels cossos i forces de seguretat, bé, s'ha de treure la llum clara. No hi ha terme mig.
Per tant, el cara a cara podria demostrar que cadascú té la seva veritat i prou.
Probablement, però hi ha una... En un tema com aquest hi ha una veritat absoluta. És a dir, els Mossos estaven coordinats amb el govern i estaven més per la funció de facilitar que la de cooperar amb les forces comandades, per dir-ho així, des del comandament central. Això és sí o no. No hi ha terme mig. No pot haver dos veritats.
No sé si t'ha sorprès també que hi hagi, ahir ho en podem veure, diferents testimonis de la Policia Nacional que hagin afavorit d'alguna manera les defenses.
Bé, és que és normal. Vull dir, els fets són els que van ser i els que...
Sí que és cert que s'estava construint tot un relat de violència.
S'estava construint un relat de violència que no va existir, és a dir...
Que hi ha propis agents de la Policia Nacional que
ahir van
desmentir.
Els que vam viure en aquest país, en aquelles dates, l'únic enfrontament que jo recordo clarament i va ser de contenció entre un cos, per dir-ho així, i la policia, va ser a la tarda quan els bombers es van posar i van dir ells, és que nosaltres estem per protegir a la nostra població, es van posar al mig per evitar les càrregues. No per enfrontar-se a la Guàrdia Civil, tampoc, però per evitar, per protegir la gent. No? Aquesta imatge sí que va ser molt gràfica i a mi em va copsar, no? I que un cos de bombers, en un moment donat, digui, bueno, a veure, què està passant? Nosaltres intervenim d'alguna manera sense que tinguessin una ordre operativa, no? Però en cap moment hi ha cap imatge d'un agent dels Mossos ni de la Guàrdia Urbana de cap poble agredint o violentant-se amb la Guàrdia Civil o la Policia Nacional. Es pot dir de moltes maneres, però és així. Llavors, a partir d'aquí, tota aquesta polèmica, policies dient sí, teníem ordres de tal o qual, doncs és normal que afavoreixin a les defenses perquè és la realitat. És a dir, no va haver un alzamiento de los Mossos com a policia militar de la Generalitat. Per tant, això per molt que es vulgui construir aquest relat, és una construcció artificiosa i falsa, no?
Fa poques hores també ens n'assabentàvem que la policia belga va considerar com a sospitós el fiscal espanyol Carlos Bautista Samaniego a la investigació de les balitzes de geolocalització que es van trobar en el cotxe de Puigdemont. Déu-n'hi-do la trama que hi ha darrere.
Bé, aquella trama de...
O que podria haver darrere.
Localitzar el cotxe des dels països escandinaus, baixant per creuant per Dinamarca, Alemanya, i tot allò va ser bastant a l'espanyola, no? Bastant de Pepe Gotera i Otilio. Vull dir, allò, si ho fas, que l'administració ha de fer moltes coses que després no es poden dir o no es poden fer, no et poden enganxar. Llavors, bueno, doncs, si t'enganxen, s'ha de dir, doncs, miri, en defensa de la... del que toca, doncs vam entendre que era això. Després ja dirà algú si m'he excedit o no, però el que no pots és negar l'evidència. És com tantes coses, des de negar els GAL per dir alguna cosa que després va haver el senyor X i ja sabem tots els policies amb visa i tot allò. Clar, no pots anar amb una visa pagant gastos de fondos reservados personales, no? Per dir, doncs això ve a ser el mateix. Al final l'enganxen en el país on no l'havien d'enganxar i el tribunal alemany deixa en evidència els tribunals espanyols. Dius, home, doncs si aquesta és la intel·ligència que tenim, no m'estranya que no trobessin les urnes, no? Vull dir, és un cas que demostra molt la improvisació. Vull dir, tot aquest tema del procés per les dues bandes, més que una planificació, que és el que es pretén ara demostrar amb el judici per mantenir les acusacions, és una improvisació constant de les dues bandes. Ningú sap què farà l'altre, ningú vol seure a negociar, ningú vol parlar, i llavors vas improvisant, i la improvisació amb una qüestió política acaba malament, sempre.
Me'n vaig cap a plana internacional perquè aquesta setmana també ens fèiem ressò dels 25 anys del darrer genocidi, parlem de Ruanda. Creus que va haver un bon procés de pau posteriorment? Era una pregunta complicada per un minut, eh?
Sí, tots aquests temes, desgraciadament, són ferides que triguen molt a tancar. I el que ens hem de plantejar és que a finals del segle XX el món encara estava molt convuls i es van produir molts fets des de l'antiga Iugoslàvia, al cor d'Europa. Ruanda, Burundi i el genocidi d'aquests dies, que fent només 40 anys de la fi de la Guerra Mundial, en aquella època sembla mentida que es poguessin produir. Vull dir, parlem molt de l'extermini dels jueus, de l'Holocaust, i en canvi s'han permès a la vista i a la llum pública de les imatges internacionals als anys 80 coses que com a humanitat ens hauríem de replantejar. Llavors, aquesta és una reflexió a nivell internacional.
En seguirem parlant, perquè la setmana que ve volia treure el tema de l'Open Arms. Eulogi Broto, com sempre, moltíssimes gràcies.
Aquí estarem.
Mercè Regà, que us porta tota l'actualitat ara a les 9 i després no es perdin Remeis de Frara. Fins ara.
Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Molt bon dia a tothom. Fem una repassada dels titulars més destacats d'aquesta hora. Justament d'aquí una hora està previst que declarin al Tribunal Suprem a Madrid 9 policies nacionals, 5 agents de la Guàrdia Urbana de Badalona i 7 Mossos d'Esquadra. Entre ells, l'instructor de l'acte policial del districte de les Corts i també de Sabadell. Precisament a Sabadell podem dir que es van viure escenaris de molta tensió a l'escola Nostra Llar, on havia de votar Carme Forcadell i on la gent va acabar fent recular la Policia Nacional. També està previst que declari, entre d'altres, l'instructor de l'acte de Sarrià, Sant Gervasi, on hi ha la Conselleria d'Ensenyament, que es va habilitar com a col·legi electoral i on els policies nacionals van entrar i fins i tot van tombar a terra la consellera Clara Ponsatí. I altres notícies. Encara en clau judicial, el jutjat 13 de Barcelona processa 30 imputats per malversació, desobediència i prevaricació per l'1 d'octubre. En aquesta instrucció s'ha trobat indicis de diversos delictes, però no de rebel·lió ni de sedició. Són majoritàriament càrrecs intermedis del govern de Carles Puigdemont. En la llista de processats no hi ni trobem ni Santi Vidal, jutge exsenador d'Esquerra amb qui va començar aquesta investigació, ni Carles Viver i Pissunyer, que va ser president del Consell Assessor per la Transició Nacional. Tampoc Josep Lluís Salvador, per ser aforat. La jutja ha fixat ara una fiança de gairebé 6 milions d'euros, la quantitat suposadament gastada o compromesa amb la celebració del referèndum. I ahir vam conèixer la macroenquesta del CIS. El PSOE guanyaria clarament el proper 28 d'abril i podria duplicar fins i tot el Partit Popular en escons. També hem de dir que pel que fa a Catalunya, Esquerra podria duplicar diputats passant de 9 a 17 o 18 i s'imposaria clarament, mentre que Junts per Catalunya retindria 4 o 5 dels 8 actuals del PDeCAT. El PSC s'imposa com a segona força i Comuns quedaria com a tercera força. Ciutadans i Junts per Catalunya perden la meitat dels suports. Partit Popular es desborona a Catalunya passant de 6 a 1 i Vox entraria en 2 o 3 escons. Deixem la informació aquí. Ens actualitzem d'aquí una hora, quan siguin les 10.
Ràdio Estel.
Els dimecres, cada 15 dies a les 10 del matí, la directora de l'Agència Catalana del Consum, Elisabet Abad, respon als teus dubtes i consultes a Ràdio Estel, perquè com a consumidors sempre necessitem respostes. Els dimecres, cada 15 dies a les 10 del matí, l'espai de l'Agència Catalana del Consum a Ràdio Estel.
Los testamentos no se improvisan. Hay que diseñarlos a la medida de cada familia. En cada hogar hay una historia, y en cada testamento también.
És un consell de Maria Elba Rojas, advocada especialista en herències. Si la necessites, no dubtis en trucar-la. 93 246 60 96. bufeterojas.es. 93 246 60 96.
Ràdio Estel.
Els Beach Boys, que ens deixaven bona música amb aquest Barbarine, quan passen gairebé 6 minuts de les 9 del matí, nosaltres que de seguida saludem a Fra Valentí Serra en aquesta nova edició, en aquesta nova edició de Remeis de Frare. Abans, dir-vos que segons les dades de l'estudi d'audiències que s'han donat a conèixer aquest matí, Ràdio Estel té actualment una audiència de 22.000 oients, 9.000 més que en l'últim estudi publicat el mes de novembre de l'any passat, i 10.000 oients més que ara fa un any. Pel que fa a l'audiència acumulada, resultat a dia d'avui és de 39.000 oients, 9.000 més que el passat novembre i 11.000 més que l'any passat en aquestes dates. Per comarques des d'on se'ns escolta és des del Vallès Occidental, el Barcelonès, el Segrià, el Vallès Oriental, el Maresme, el Baix Llobregat i el Gironès. Moltíssimes gràcies per la vostra confiança.
A primera hora, amb Joan Trias.
Remeis de Frare. Una secció on ens proposem recuperar de l'oblit els remeis casolans que tenim al nostre abast.
Doncs vinga, un dimecres més que volem descobrir i gaudir d'aquests remeis de frare que sempre ens porta a Ràdio Estel, Fra Valentí Serra. Què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Joan, Pau, i bé.
Igualment.
Bé, remeis i també una mica de cuina.
I bona cuina,
Sanitosa, sanitosa, que sí, també ajuda a la salut. Farem uns quants dies, una mica una sèrie una mica gastronòmica.
Ara m'ha recordat...
Després reprendrem les herbes.
Ara m'ha recordat el senyor Estadella, aquell de TV3 que deia bon profit i bona cuina, també.
també. Bé, avui parlarem de...
De peix.
De peix, eh?
Sí, senyor.
I saps què és el llobarro?
Sí, home.
I com se diu, també?
És un clàssic.
Com se diu, també?
Llobarro, llovina.
Llovina. I de què deu venir, això?
Ah, aquí ja m'ha pillat.
Aquest sona, això, aquest sona.
No sé pas a què em podria sonar.
Lloba. Què és una lloba?
M'està enganxant, eh?
Home, la lloba és la dona del llop, no?
S'entén que sí, però no entenc què té a veure
si
amb el
peix. Ara t'ho explicaré. Ve del llatí Labrax lupus.
Lupus,
en llatí és llop, no?
Sí, senyor.
I aquest peix...
Homo homini lupus, diuen.
Aquest peix és depredador. I es nodreix de gambetes, de crustacis, de peixet bo. I per això és tan gustós. I per això li diu, com que és depredador, li diuen el llobarro o la llobina. La lloba, un llop de peix, un llop de mar, per dir-ho d'alguna manera, que es menja aquests peixets. I per això li dona aquest gust tan refinat al paladar. I per això és apreciat. Ja ho saps, és un peix, doncs, gros, platejat, amb zones ombrejades, de color negre a la part superior, i que se solia menjar per les festes, especialment una mica en el cicle nadalenc, entorn de Nadal, principalment en els convents que estaven situats al litoral, que era, doncs, el lloc on es podia tenir amb facilitat aquest peix. Doncs els nostres convents, ja saps que anaven, els caputxins, des de Tortosa fins a Planes. Tortosa, Tarragona, Vilanova de Cubelles, Barcelona, Mataró, Arenys de Mar, Calella de la Costa, Blanes. Aquests eren els convents caputxins del litoral, a on hi havia, doncs, el costum de poder menjar el peix fresc. Mm-hmm. En canvi, en els convents de l'interior, poc peix fresc menjaven. Què menjaven a l'interior? Els dies que no podien menjar, que menjaven?
Ja, suposo que peix amb conserva, peix salat.
Salat, el bacallà, uh-huh. El bacallà i després doncs, també doncs, les arengades, menjant les arengades.
I què bones són?
Sí, desespinada, desespinada, escatada, posada damunt d'una llesca de pa torrat, fantàstic. La llobina es pot guisar de moltes maneres.
I tant.
Sobretot al forn. Uh-huh. I després doncs, portar-la als refectoris, als menjadors, damunt d'una base d'un coixí d'espinacs cuinats a la cassola, uh-huh. amb una bona pinyonada i panses, i és un plat extraordinari, molt gustós. I a tota vegada que és un peix, com diuen els entesos en gastronomia, que està enriquit amb un notable contingut de potassi uh-huh. i de fòsfor. Un altre peix que era molt comú, molt apreciat en la dieta conventual i monàstica era la sarda, o sard, que és un peix d'escata molt abundós en el Mediterrani, i que és de fàcil digestió. I actualment, doncs, hi ha el costum, que és bo, de guisar-lo al forn, fet a la sal, que és un plat de senzilla elaboració, però doncs, molt gustós. També es pot fer el sard de manera una mica més elaborada, doncs, sal pebrat al forn, doncs, acompanyat amb aquelles rodanxes finetes de patates, aquells talls i aquelles incisions que els hi fan posar una patateta i un trosset de llimona, doncs, per fer-lo més digestiu. És una manera, doncs, també de preparar-lo. I, atenció, la manera més popular i senzilla és feta la brasa, a la brasa, al caliu. El caliu, una rabassa doncs, d'olivera o d'alzina, ben oliat, un plat senzill.
Jo el peix sempre ho dic, Fra, com més senzill fet, més gustós.
Sí, es nota més el gust del peix, i si es fa, per exemple, fet el caliu d'una rabassa d'olivera o d'alzina, i ben oliat, aleshores agafa també aquell gust propi que queda incorporat també en el peix. I els convents doncs, que aniran en el litoral, si volien menjar peix fresc, havien de menjar peix de riu, que és la truita, que també es pot cuinar doncs, d'una manera elaborada, no? Uh-huh. Sobretot servint-se de la fruita seca, no? De les ametlles, les nous, i de les herbes oloroses, doncs, el romaní, fer una combinació, i fer una truita doncs, de riu, guisada amb pinyons, panses, una mica doncs, també doncs, de cansalada, si necessita de peix, i brots de romaní, doncs més fa doncs, un plat doncs, gustós. I en temps tardoral, a tall de complement, si servia amb aquest peix peres o codonys fets al caliu. Què et sembla?
Em sembla que m'ha fet venir gana, Fra Valentí. Jo marxo a l'estudi i vaig a fer peix al forn.
Vinga, au,
fins la propera.
Si Déu vol, adéu, adéu.
Si voleu saber-ne més, podeu clicar a calendaridelermità.cat, a les seccions Remeis de l'Ermità i l'Hortet del Frare. A primera hora, a Ràdio Estel.
Strolling through the crowd like Pete DeLauro contemplating a crime. She comes out of the sun in a silk dress, running like a watercolor in the rain. Don't bother asking for explanations, she'll just tell you that she came in the year of the cat. We'll be right back.
give you time for questions as she locks up your arm in hers. And you follow till your sense of which direction completely disappears. By the blue tiled walls near the market stalls, there's a hidden door she leads you to. These days, she says, I feel my life just like a river running through the ear of the cat. While she looks at you so coolly, and her eyes shine like the moon in the sea, she comes in incense and patchouli. So you take her to find what's waiting inside the ear of the cat.
Se'n van d'aquí, el meu amor em fa costat. sortiré. Seré valenta, ho sé, i ho demostraré. Ara sé que jo puc, que ja res em vencerà si sóc jo. I mira'm bé avui. Sóc la rauxa que no claudicarà. No tinc por, orgullosa de mi, així sóc jo, si sóc jo.
Marina Prades i la Coral Sant Jordi, que ens impressionàvem amb aquest Sí, sóc jo, amb la Marató del 2018, i aquest gran tema versionat al català. Al seu costat, l'Stewart ens oferia un clàssic de clàssics, The Year of the Cat. 23 minuts que passen de les 9 del matí. Nosaltres continuem endavant amb més bona música de Temptations, que ens porten aquest Papa Was a Rolling Stone. I després us deixem amb la fórmula, l'Essan, amb l'actualitat i molts bons riures. Fins ara.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Thank you. It was the 3rd of September. That day I'll always remember. Yes, I will. 'Cause that was the day that my daddy died. I never got a chance to see him. Never heard nothing but bad things about him. Mama, I'm depending on you to tell me the truth. Mama just hung her head and said, son, Papa was a rolling stone. Wherever he laid his hat was his home. Papa never was a day in his life.
And Mama, some bad talk going around town saying that Papa had 3 outside children and another wife. And that ain't right.
Heard some talk about Papa doing some storefront preaching. Talking about saving souls and all the time leeching. Dealing in debt and stealing in the name of the Lord. Mama just hung her head and said,
on thinking, spent most of his time chasing women and drinking.